Walt Whitman, el creador d'universos, el blasfem, el bèl·lic, el foll, el savi, l'amant. Ell i les seves mil cares ens conviden a formar part d'un sistema filosòfic únic que celebra, fins a les últimes conseqüències, un panteisme omnívor i omnisexual, així com la incandescent ferotgia de la poesia que tot ho penetra i ho contamina. Cada poema es permet participar en una gran dansa còsmica com si tot l'univers fos una òpera harmònica i sublim, vertiginosa i extrema. Amarat d'una voracitat incommensurable, insaciable, Whitman es demostra que tot, absolutament tot, pot esdevenir matèria poètica. Jo canto el cos elèctric. Els exèrcits dels que estimo m'abracen i jo els abraço. No m'amullaran fins que no vagi amb ells i els pertanyi. I els purificaré i els impregnaré amb la potència de l'ànima. Que potser dubtàvem que els que corrompen els seus cossos s'amaguen? I si els que profanen els vius són tan perversos com els que profanen els morts? I si el cos no val tant com l'ànima? I si no és l'ànima, què és l'ànima? L'amor pel cos d'un home o d'una dona fa inútils totes les explicacions. El cos mateix fa inútils totes les explicacions. El cos de l'home és perfecte i el cos de la dona és perfecte. L'expressió del rostre fa inútils totes les explicacions. Però l'expressió de l'home perfecte no només es manifesta al seu rostre. Està també en els seus membres i en les seves articulacions. Està curosament en les articulacions de les seves anques i dels seus punys. Està en el seu caminar, en l'actitud del seu coll, en la flexió de la seva cintura i dels seus genolls. Les seves robes no l'amaguen. La seva forta i delicada complexió furga per mostrar-se a través del cotó i de la llana. Veure el passat significa tantes coses com el millor poema, potser més. Et gires per mirar la seva esquena i el seu clatell i el perfil de les seves espatlles. Bé, hem sentit dos textos. Un és, pertany a la introducció de, finalment, l'edició última en català de Fulles d'herba de Walt Whitman, el famós poeta pare de la poesia americana, mundialment reconeguda, i que fins ara només hi havia petites traduccions, i aquí s'ha fet ja finalment tota la traducció. Està això editat en 1984, recomano que compreu aquest llibre. I el segon és un fragment molt petit del poema dels més coneguts d'aquest autor, que es diu Jo canto el cos elèctric. Per tant, doncs, és un totxo llarg, ho he de dir, però val la pena comprar-lo i el podeu tenir a la tauleta de nit cada dia.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 3 de maig de 2016, passant uns minuts de les 9 del vespre, i això és Punt 7 Ràdio. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres, el programa de cultura i de literatura. Avui el programa número 313. Molt bona nit, Arsa.
Bona nit, Francesc. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Com va anar Sant Jordi? Com ho vau passar?
Com una gran festa del llibre i de l'amor.
Sí, una pena que ens plogués, eh?
No, al final.
El final, sí. Sort que va ser el final, però una pena, eh?
A Barcelona perquè... encara va respectar bastant.
Però... Sí, sí,
clar. Sí.
Però, i les vendes, ja en parlarem en el noticiari, van anar molt bé.
A veure.
Van pujar-se tot. Per tant, això va ser una cosa molt positiva. Saludem aquí la Gemma Grau, que ens fa el control, com sempre, excel·lent, i a tota la gent que col·labora amb nosaltres en el programa i els que ens escolten, que també el fem dedicat a ell, aquest programa.
Aquells. Per tots ells.
Per tots ells, esperem que els agradi i que... Ara, el Francesc, comença a explicar què farem. Una cosa abans, perdona, hem de llegir també això, que cada setmana hem de recordar-ho. Aquest programa remet en diferit per Ràdio Vitamènia, emissora municipal de Santa Maria de Pau Tordera, els dilluns de la setmana següent de quan el fem, aquí, a Punt Set Ràdio, de 9 a 10 de la nit, i això avui remet de 9 a Ràdio Vitamènia, de 9 a 10 de la nit, només per via ràdio, a través del 91.5 de la FM. Per més informació, aneu a la nostra pàgina del Facebook.
Molt bé. Doncs bé, el programa d'avui el començarem amb la secció de literatura universal. Avui parlarem d'un llibre que ha estat reeditat fa poc, concretament un llibre d'un escriptor txec, Karel Čapek, La guerra de les salamandres. Per cert, Txèquia està d'actualitat, perquè han canviat el nom del país.
Sí.
Era la República Txeca i ara es dirà Txèquia, novament.
Bueno, han canviat el nom.
Avancem.
Bé, això no seria tirant de llibres si no tinguéssim també les cròniques. Cròniques des del País Valencià, amb la Parc Morelló, des de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret, des de Catalunya, amb la Sílvia Romero, i des de les Illes Balears i Pitiuses, amb en Pau Adell. Tenim també literatura i gènere. Avui ens has de parlar d'una escriptora molt coneguda, Virginia Woolf.
Sí, Virginia Woolf. I bé, us porto Les seves dones i la literatura, que és un conjunt, ja us explicaré, és un conjunt de crítiques literàries que va fer en el seu temps Virginia Woolf i que ens desvetllen coses molt interessants i punts de vista molt, molt pertorbadors, crec que encara fins i tot avui, depèn de qui li dius, es queda bastant parat. Bueno, a mi m'agrada molt, a veure què us sembla.
Jo t'afegiré alguns comentaris sobre aquest llibre.
D'acord.
Sobre aquesta traducció, també.
Sí, d'acord.
Tenim també llibres a la carta. Joan, ens has de parlar d'un llibre de Jordi Soler,
sí,
La nit de Tambalà.
És una novel·la negra, però feta per un autor català. Una novel·la negra, però això tipus com aquella última sèrie de...
Nit i dia.
Nit i dia que feien a TV3. Doncs del mateix estil. Qui entra tot, allò, sang, fetge, sexe, en fi, coses, diguem, ingredients i crítica social, també, aquí, i tant, molt interessant. En tot cas, ja quan comencem...
En parlarem. El programa continuarà amb el noticiari i acabarem amb la frase que ens portarà l'Asra avui.
Exacte.
Som-hi.
Literatura universal.
Bé, doncs, com dèiem, en català s'ha editat aquesta novel·la, una novel·la publicada per primera vegada l'any 1936, però ara tenim una edició traduïda per la Núria Mirabet, editorial Males Herbes, La guerra de les salamandres, de Karel Čapek, 371 pàgines de ciència-ficció. Això ho tenim a la col·lecció Distorsions, número 29. La primera edició és de febrer de 2016 i el preu és de només 16,15 euros.
Sí, està bueno. Acaba de sortir, encara està calent del forn.
Gairebé està calent, sí. Vigilar de no tocar-lo massa.
<El 16. ríe>
Bé, no sé, Asra i Joan, si us dic aquesta sèrie de noms, que us diria ara, què us recorda? Si us parlo de Zimov,
home,
H.G. Wells, Bulgakov, Huxley, Orwell, Frank Herbert, Philip K. Dick i un llarg etcètera, com Ray Bradbury, Kurt Vonnegut, tot això que ho associeu?
Ciència-ficció.
Ciència-ficció, claríssimament.
Ciència-ficció.
Parlem de Cròniques marcianes, Fahrenheit 451 de Bradbury, tenim també Un món feliç de Huxley, 1984 d'Orwell, La guerra dels mons, L'home invisible, L'illa del tumoró, La màquina del temps d'H.G. Wells, però hi falta un nom aquí, i el nom que hi falta és un nom que potser a vegades no és prou conegut, però que és un escriptor molt important a dins del camp de la ciència-ficció, que és aquest escriptor txec del qual parlarem avui, Karel Čapek, aquest escriptor que de fet ha escrit diverses novel·les de ciència-ficció, no és només la que tenim avui aquí, La guerra de les salamandres. Em consta que com a mínim n'ha escrit dues més, que varen formar una mena de trilogia involuntària, La guerra de les salamandres, en parlarem avui, La cracatita i La fàbrica de l'absolut. Tres novel·les. La Cracatita diu que és una faula esbojarrada i delirant. Diu el protagonista, el científic Prokop, ha descobert una substància explosiva que allibera l'energia dels àtoms i proporciona una potència destructiva impensable fins llavors. Capek s'anticipava 9 anys al descobriment del neutró i, per tant, al naixement de la física nuclear moderna. Aquest Prokop, però, és un cap calent, excèntric i enamoradís que corre pel món entre fantasieig i practica la ciència amb la passió d'un poeta. Quan les grans potències s'assabenten del seu descobriment, fan tot el possible perquè els n'expliqui la fórmula, però ell s'hi nega. Llavors, governs, corporacions, obsessionats a guanyar-li una guerra imminent, fan mans i mànigues per robar-li el secret. Ell s'escapa, i per, més per intuïció que per voluntat, i tan aviat sucumbirà a l'amor d'una princesa com se les tindrà amb un grup d'anarquistes clandestins que bloquegen les ones de la ràdio. En definitiva, es tracta d'una alegoria recargolada que s'acaba convertint en el més simbòlic i surrealista dels seus llibres. I La fàbrica de l'absolut, que és una altra novel·la de ciència-ficció d'aquest senyor, també és ben curiosa. Es veu que s'ha inventat un nou tipus de motor infinitament més potent que res del que s'hagi vist abans, perquè és capaç de consumir absolutament la matèria. És a dir, s'ha inventat un motor que no deixa cap residu, ni fum ni cendra, i que produeix molta més energia amb molt menys combustible. Però aquest motor té un efecte secundari, i és que quan consumeix totalment tota la matèria, n'allibera l'essència, allò invisible que forma part de totes les coses i que alguns anomenarien Déu. El resultat és que quan algú s'acosta a algun d'aquests motors en funcionament, entra en un estat d'èxtasi místic i pot arribar fins i tot a fer miracles. Obviant aquests efectes secundaris, un empresari cobdiciós els comercialitza i distribueix per tot el món, de manera que es desencadenen una sèrie de despropòsits religiosos que una vegada més canviaran de dalt a baix la societat que coneixem.
Això està cap 15 anys, són aquests llibres.
Home, ell va morir el 38.
El 38.
O sigui, no pot ser posterior a l'any 38, aquesta novel·la.
Doncs déu-n'hi-do, molt avançat, per la seva època. Sí.
De tota manera, la novel·la de la qual volem parlar és La guerra de les salamandres, que és aquesta que ha sortit. És una novel·la que està dividida en tres grans parts. La primera part és quan es produeix aquest descobriment. Un capità txec. És un capità txec, tot i que el nom que porta ens pot recordar a un capità holandès, perquè es diu Van Togh, el capità Van Togh, descobreix unes salamandres. Concretament diu que el capità Van Togh, un capità que es dedica al poc rendible negoci de la recerca de perles, troba per casualitat una mena de diables. Els anomenen a les illes dels mars del sud, diu que són diables, però en realitat són unes salamandres. Unes salamandres de la mida d'un nen de 10 anys. I es veu que el que no té por d'aquests suposats diables, i el que fa és ensinistrar-los. Ensinistra aquestes salamandres per tal que puguin ajudar-lo a recol·lectar aquestes perles, perquè com que viuen a dins d'un medi aquàtic, els és molt més fàcil anar a buscar les perles. Llavors tenen alguns problemes per agafar aquestes perles, i ell el que fa és donar-los ganivets, i amb aquests ganivets els és molt més fàcil recol·lectar aquestes perles. Sí? Els dona ganivets i els dona també unes pistoles. Pistoles perquè es puguin defensar dels seus depredadors naturals, que són els taurons. Els taurons es veu que es menjaven aquestes salamandres. Llavors s'estableix com una mena de simbiosi aquestes salamandres amb aquest capità. Li donen, a canvi d'aquestes petites, d'aquests estris, doncs les salamandres li donen aquestes perles. I clar, és una mena de negoci que li va molt bé. Les van sinistrant. Llavors, té tota una sèrie de guanys gràcies a aquestes perles. Llavors ell el que pretén és emportar-se aquestes salamandres cap a altres llocs, cap a altres mars, i d'aquesta manera en podrà tenir més de salamandres, i d'aquesta manera podrà aconseguir moltes més perles, i per tant més guanys econòmics. Però clar, sabeu què passa, oi? Si les perles tenien un cert preu, és perquè eren difícils d'aconseguir. Un cop les perles
n'hi ha tantes, superàvit, clar,
perden el valor. I llavors, què passarà? Doncs que el capità Van Togh intentarà trobar un soci capitalista per fer una altra cosa. El troba, aquest soci capitalista, el senyor Bondi, un ric industrial, i és en aquest moment, quan va a veure el senyor Bondi, que apareix un altre personatge, el porter del senyor Bondi, que es diu el senyor Pobondra. El senyor Pobondra, que és el porter simplement d'aquest senyor, quan el veu, podria haver decidit no presentar-lo al seu amo, no deixar-lo passar a casa. Sí. Llavors s'ho pensa, no sap si què fer, si deixar-lo passar o no deixar-lo passar. Clar, i això tindrà conseqüències. Si el deixa passar, tindrà lloc tot allò que acaba passant. I si no el deixa passar,
res,
doncs
no
passaria res. Ho dic perquè això al final de la novel·la, el senyor Provondre, vist tot el que passa, diu, ostres, diu, si no l'hagués deixat passar en aquell moment, res de tot això no hauria passat. Penseu que estem parlant gairebé de la destrucció de la humanitat, el que pot acabar passant.
Ostres.
Jo no us explico.
A través de les salamandres.
A través de les salamandres. Sí, perquè...
Home.
A veure, el que es critica en aquesta novel·la és l'obsessiva avarícia de l'ésser humà. Un cop el capità Van Togh ha decidit que això de les perles ja no li surt a compte, el que faran serà, com que aquestes salamandres es poden ensinistrar, fins i tot arriben a parlar llengües. Poden parlar i llegeixen, fins i tot, llegeixen el diari.
És com crear una altra civilització,
sí,
bàsicament.
Sí, són
no?
molt
una
intel·ligents, altra... aquestes salamandres, i poden arribar a aprendre d'allò que veuen, i què és el que veuen, el comportament dels humans. Sí? Llavors, aquestes salamandres es van fent cada vegada més especialitzades, són treballadors especialitzats, amb l'avantatge que poden viure sota el mar. I, per tant, es poden fer coses que fins llavors eren inimaginables, com, per exemple... El relleu dels continents, si està ple de penya-segats, per exemple, o de golfs o caps,
sí.
Fer-lo tot llis, modificar la superfície dels continents. Bé, això hi ha moltes altres coses. Però, és clar, llavors, aquí passa una cosa. Quan els hi paguen, amb aquestes salamandres? En quines condicions de treball viuen? Clar, acaben gairebé sent esclaus. Però, és clar, passa una altra cosa aquí també. Totes les nacions, quan veuen que aquestes salamandres són una mena de mà d'obra barata, totes les nacions volen tenir-ne, d'aquestes salamandres, per tenir controlat el seu fons marí i per evitar que altres nacions no puguin ocupar el seu fons marí. Llavors es viu una mena de escalada prebèl·lica terrible.
Clar. Bueno, i suposo que les salamandres també, com l'ullestes que són, s'han adonat de la seva situació
La seva situació d'esclavitud.
Exacte.
Fixa't que és una novel·la que parla de moltes coses,
Sí.
L'explotació laboral, implícitament, és com una mena de metàfora de l'explotació laboral. L'obsessió, l'avarícia de l'espècie humana, en definitiva, per tenir més i més i més i més, no adonar-se que si fas malbé el planeta, al final això pot sortir molt car. I tot això l'any 36. Són reflexions de l'any 36.
Déu-n'hi-do.
Perquè, a més, passa una cosa, també. Les salamandres es van multiplicant. Com a conseqüència d'aquesta obsessió, totes les nacions volen tenir salamandres, cada vegada hi ha més salamandres. Però és que els salamandres necessiten viure en un medi aquàtic. I al final arribarà a haver-hi tantes salamandres que no hi ha prou, ja no hi caben, a dins del mar.
Igualment, més o menys,
llavors,
la situació que...
Les salamandres què decidiran? Decidiran destruir... costes humanes, decidiran destruir costes humanes, els continents. Així, si faran ensorrar els continents i d'aquesta manera tindran més espai per elles, medi aquàtic, no? D'aquí ve la Guerra de les Salamandres, precisament. És una novel·la dividida en tres parts. A la primera part, bé, segueix l'esquema una mica clàssic, allò d'introducció, nus i desenllaç. En la primera part hi ha el plantejament, no? D'una mica que qui són aquestes salamandres, com han estat, diguem-ne, educades, diguem-ho així. A la segona part se'n diu per les petjades de la civilització, és on s'explica que el nombre de salamandres va prosperant i cada vegada n'hi ha més. I a la tercera part, que es diu la guerra de les salamandres pròpiament, és quan es produeix el conflicte bèl·lic, quan les salamandres diuen ja n'hi ha prou, i llavors és quan passaran moltes de les coses que us he explicat. És una novel·la molt, molt, molt rica en temes, Es parla de la cobdícia dels empresaris, de la bel·licositat de les nacions, l'estupidesa dels polítics, la dolça ingenuïtat de les masses de ciutadans, perquè, clar, els ciutadans no diuen res. Van veient el que passa això i els ciutadans no diuen res. Tot els sembla bé. No hi ha un esperit, diguem-ne, de protesta, per dir-ho d'alguna manera. Ai, això sí, aquest escriptor és un escriptor que té un ús de la ironia i del sentit de l'humor brutal. Hi ha un moment que les salamandres, cap a la tercera part de la novel·la, reclamen que els siguin donades terres per poder-les enfonsar i poder disposar de més espai marítim, com us dic. I hi ha algunes nacions europees que estan d'acord a regalar-los la Xina. La Xina, que és prou gran, diu, ja us donarem la Xina. Ara, els problemes que pugueu tenir amb els xinesos, perquè els xinesos no s'hi posaran de cara, doncs els problemes els resoleu vosaltres, amb els de les salamandres que resolguin aquests problemes.
Mare meva.
En fi, és una novel·la que sembla que sigui simplement una novel·la allò d'estar per casa, de ciència-ficció, per passar-ho bé, un divertimento, i és una novel·la que, a banda de la part de ciència-ficció i de sàtira de la societat, és una novel·la que té substància, eh? Té una novel·la que té molts punts de reflexió. I és visionari perquè anticipa una mica el que acabarà passant amb la Segona Guerra Mundial, i aquest afany de dominació, en aquest cas dels nazis.
Sí.
Bé, doncs, podíem estar parlant tot el vespre de la Guerra de Salamandres, però tenim el temps limitat. Tornem a repetir la referència, Karel Čapek, La Guerra de les Salamandres, això ho tenim a Edicions Males Herbes, 371 pàgines, 16,15 euros, col·lecció Distorsions número 29, primera edició, febrer de 2016.
La crònica.
Doncs bé, ara és el moment de la crònica. Comencem amb l'Octavi Serret, des de la Franja de Ponent. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, de la Franja, al Matarranya. Avui us voldria comentar un llibre que fa poquetet que acaba d'eixir. Ho ha publicat Pagès Editors. I és molt interessant perquè són les aportacions de Jesús Moncada a la Fraseologia Catalana, el volum número 1, que ens ha fet la Mercè Biosca, la Maripau Cornadó i el Carol Morvai. La Mercè Biosca ja ens va fer algo prou curiós del Moncada, que va ser els dibuixos i caricatures de Jesús Moncada. Els dibuixos i caricatures que té el Jesús, quan firmava els seus llibres, que sempre fem uns dibuixets, sempre, bueno, molts de nosaltres ne tenim, per sort, tenim alguna dedicatòria seua, i esta vegada aquest volum d'aportacions de Jesús Moncada a la Fraseologia Catalana forma part d'un projecte de gran envergadura, però estic llegint la contra del llibre de la Mercè Biosca i dels altres dos companys, que té per objectiu la redacció d'un diccionari fraseològic que reunís en tres volums i una base de dades informatitzada el conjunt dels fraseologismes, locucions i frases fetes, emprats en la totalitat de l'obra literària del escriptor Miguensà. Aquí tenim, en este primer volum, recull unes 500 unitats no documentades pels diccionaris catalans més importants, quantitat que representa més del 20% de tot el material reunit dels 7 llibres buidats del Jesús Moncada. Teniu en compte que és un llibre molt curiós, ja ho veureu, el que és la portada del llibre també és un dibuix del Moncada, el Jesús, que apareix al llibre que tenim de l'univers visual del Moncada, l'univers visual llapis i tinta i oli, que li va publicar en el seu moment l'editorial Planes, i que aporta molt de lo que realment era la seva variant, diguem-li, més artística. Pues que ho disfruteu, tenim en compte, ara així el volum número 1, i jo penso que durant el que portem d'any, pues eixiran ja segurament un altre mes, quasi segur, i que mos acabarà portant o aproximant una vegada més, diguem-li, a la creació literària i artística de Jesús Moncada. Pues, fins d'aquí 15 dies i que tingueu una bona setmana.
Moltes gràcies, Octavi. Fins d'aquí 15 dies.
Ja tenim també aquí la nostra col·laboradora des de País Valencià, l'Empar Morelló, que ens explicarà coses interessantíssimes, com sempre. Bona vesprada, Empar.
Com esteu? Bona vesprada.
Bé, estem bé, aquí contents pel Sant Jordi que vam tenir, tot plegat.
Home, un Sant Jordi perfecte, que així tenen les teles, que han venut no sé quants mil llibres, no sé quants rècords. No heu parlat ja també d'això, no?
Sí, l'única per sobre n'hem parlat, però després hi abundarem més amb el noticiari.
Molt bé, perfecte. Doncs ja us donareu quines han sigut els llibres més venuts o els vostres preferits i què us han regalat i coses d'aquelles. M'encanta el programa d'avui, com ha començat amb el Walt Whitman, després la Virginia Woolf, que escolteu, quin nivell, està molt bé. Ja no sé si estaré a l'alçada, però com que aquí estarem tan contents de tindre un 25 d'abril que vam tindre amb aquella manifestació multitudinària reivindicant les llibertats nacionals, no? I després la presa de la plaça de Bous amb tot un munt de grups, de gent jove, del futur, però també el passat, sense perdre aquestes arrels, van eixir a l'escenari La Gossa Sorda, van eixir Obrim Pas, van eixir El Saltai, va eixir Lluís Llach, hem tingut el Feliu Ventura, Borja Benalba, l'Espencat, en fi, tantes i tantes coses, mira, tot molt bonic. Va ser un dia molt emotiu, molt xulo, el mateix dia de Sant Jordi, escolta, teníem de tot, i l'endemà molt xarangues, què més volem? Estava molt bé.
Tu se't havia posat la carn de gallina, oi, Bar?
Com, perdona?
Que se't havia posat la carn de gallina a la plaça de Bous.
Sí, sí, a la plaça de Bous. Era molta emoció, la veritat, que era molta emoció perquè era reprendre un espai que ens havien tret, d'alguna manera, i juntar-nos allà per dir València té futur, volem una altra ciutat, volem un altre país valencià, ja està bé d'esquilmar, de lladregar, ja està bé de fer un país des de la dreta amb polítiques de dretes restrictives, no? I de deixar la llengua i la nostra cultura com denostada sempre i sempre de banda. Doncs era ja com que te creixies, efectivament, te venies, era molt especial, la veritat.
I te va ser reivindicatiu perquè va dir encara hi ha coses a fer, eh? Això era adreçat al govern.
Sí, hi ha moltes coses a fer i encara tenim molt de camí.
Exacte. Que no.
Encara hi ha molt de camí i així vaig especialment, però bé, estem en línia.
Estem en línia.
D'allà, d'aquella cosa, diu, el col·lectiu Ovidi Montllor vol crear un sindicat i vol posar vots d'alguna manera en marxa i votar en favor dels músics en valencià. I és una xarxa que tenen una assemblea el proper dia 15 i volen posar en marxa una xarxa de músics valencians amb l'objectiu precisament de que això creï un planter, no?, que servisca d'interlocutor davant la Conselleria de Cultura i de crear un espai que ens han arrebatat molts anys i que ja podem, doncs això, tornar a les places, tornar a les sales de concerts, tornar als teatres, les companyies valencianes, els músics valencians, en fi, la veritat és que molt bé, estem molt contents d'això del poc camí o del molt de camí que anem a fent, així. I tenim aquest cap de setmana o aquesta setmana, des de demà mateix fins al 7 de maig, tenim a Xàtiva, ahir justament al vell cor de la ciutat o del País Valencià, mig la Xàtiva, tenim un congrés sobre els Borja.
Ah.
Els Borja, diguem, d'alguna manera reneixen a Xàtiva amb l'Ajuntament, que hi ha col·laborat, però també amb l'Institut Internacional d'Estudis Borgians de les Illes Balears, la Universitat de València, les companyies de teatre de la ciutat, les institucions, les corts, han apostat també d'alguna manera per fer aquest congrés i tirar-lo endavant. Arranca amb una exposició d'art contemporani, que es diu de construint els Borja, val? Però de tota manera hi haurà un espai per a teatre, per a activitats, per a música, per a ceràmica, per a actuacions de fi del meu ben volgut Pep Botifarra i també de Carles Magranet. Hi haurà un espectacle de teatre també al voltant de la figura dels Borja i això seran aquests 3 dies, 4 dies a la ciutat. Si no conegueu Xàtiva, esteu convidats. És una ciutat molt bonica, amb molta història, molta trajectòria, i llevat que hem tingut un senyor que es deia que de la Diputació, que el conegueu vosaltres, el senyor Rus, el conegueu segurament més, no tant pel nom, sinó per el 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 12 milions de teles, no? 12 milions de teles, no? Doncs aquest senyor era qui ha governat durant molt de temps a Xàtiva, però Xàtiva és una ciutat amb molt de patrimoni, molt d'història.
És molt bonic que ja hi ha estat, sí.
I molt de camí, sí. I per si hi ha algú que s'anima a escriure o vol participar, tenim uns premis literaris, el Ciutat de Sagunt, que estan oberts, s'han obert el termini per a inscriure tant en el certamen de poesia, el premi Jaume Brull Vidal, que alguna vegada n'hem parlat, el de narrativa, i també hi ha un espai per al teatre. Les tres modalitats, i podeu participar o es podeu aportar els vostres exemplars fins el dia 8 de juliol a l'Ajuntament de Sagunt, al Camp de Morvedre.
Molt bé.
En fi, un poc aquesta era la història que jo us volia contar avui. Alguna cosa més? Perquè nosaltres també hem tingut Fira del Llibre i l'hem tancat aquest cap de setmana, diumenge.
Ha durat més dies.
Molt enfeinats, molt que ferosos.
Bueno. Molt bé, doncs escolta, a tirar endavant, que ara ja les illes ja comencen a anar molt més endavant, que vosaltres, com no us papileu una mica, ja, tenen, ja estan al Llull, ja tenen IB3, que es veu aquí a Catalunya, TV3 es veu perfectament...
Nosaltres ho hem reivindicat, però encara està això per fer. Mira, si veu que si les coses són més poc a poc.
A veure, si ho espavilo una mica.
I el Vicent Ventura, que es deien... El Joan Fuster i el Vicent Ventura sempre deien fer política del País Valencià. Diu, fer del País Valencià política, perquè si no... Perquè és, efectivament, tenim, no sé, aquesta melsa que no ens movem per res i que no sé què ens fa falta per a moure més el cos, efectivament, un poc més d'aire.
Això mateix. Des d'aquí us donem tot l'aire que pugueu i veure si us engresqueu una mica com estem aquí.
A veure si ens afanyem també per baix.
Molt bé.
Apa,
a Romera.
Una abraçada. M'agrada
molt d'escoltar-vos a tots plegats.
D'acord,
igualment.
Fins a la propera.
Fins d'aquí 15 dies.
Adéu.
Literatura i gènere.
Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu, a tot arreu.
Doncs bé, aquí estic jo amb Virginia Woolf, com us he dit. Us porto Dones i Literatura, el conjunt de crítiques literàries, però també d'estudis com... petites reflexions sobre algunes autores, també, tot al voltant de les dones que escrivien en la seva, abans de la seva època, al segle XVIII-XIX i fins als seus dies, no? Com us he dit abans, era una, bueno, són unes crítiques que jo he trobat molt interessants, més unes que no pas altres, no? Com tot, però suposo que també, i sent molt humil, és perquè tampoc tinc gaire coneixement ni molt aprofundit històricament d'aquella època, no? de la qual va viure Virginia Woolf, i tampoc de l'estat literari que es vivia en aquell moment, fins ara. Per sort.
El Club de Bloomsbury, no? Per exemple.
Sí, sí. I no, i també les discussions que hi havia entorn de si el que escrivien les dones es podia considerar literatura de qualitat o no, per exemple.
Sí.
Si des de... Per què ara, per exemple, han començat a escriure dones o han aparegut més obres de dones que no pas abans? Vale, hi ha el factor històric de l'accés a l'educació. Però una cosa que ha rebat la Virginia Woolf és... sí que no podien accedir a l'educació, però el fet de ser creatiu pot venir-te per tu mateix, per inspiració divina o també per observacions que fas del teu entorn. Com és també el cas de la famosa Jane Austen o les germanes Bronte. Elles pelaven patates i escrivien novel·les. Sí.
La Virginia Woolf no.
No, però ella fa referència a aquestes grans autores, sempre angleses, sempre es concentren en el seu àmbit, perquè... Sí, i m'ha fet adonar que déu-n'hi-do, estava molt en ebullició. L'ambient literari en aquell moment estava molt, molt, molt en convulsió. I m'agradaria comentar tres de les crítiques que he pogut llegir, perquè m'han semblat temes que bastant colpidors en aquell moment, però tal com he dit abans, que si els plantegem avui dia, també podríem trobar algunes persones que poden arribar a pensar com els que en el seu moment pensaven això.
Deixa's dir una cosa abans, perquè és una mica introductòria, ara no et diré res més, però
digui.
El tema és que he llegit una mica d'aquest llibre i aquell llibre, el traductor d'aquest llibre...
Sí, és el traductor, és Jordi Aino.
Doncs aquest traductor, un crític parlant sobre aquest traductor, parlava d'aquest llibre, de que aquí, el que va fer la selecció... Això són no és que la Virginia Woolf escrivés un llibre amb aquest títol.
No, són fragments
que apareixen en diferents llocs i que estan recollits.
Sí.
La recol·lecció d'aquestes la va fer Jordi Llobet. Jordi Llobet és un professor que coneixem. El Francesc
sí,
i jo...
Sí, no he fet la referència, veus? Sí, perquè és aquí, està aquí. La col·lecció està dirigida per Jordi Llobet i és una col·lecció de l'editorial Columna, Biblioteca d'Idees Literàries.
Però Jordi Llobet és un professor especial
sí.
que cadascú té les seves manies, no? Aquest també en té. i com que l'hem tingut com a profe, nosaltres doncs coneixem una mica la manera de fer, d'entendre les coses, i a vegades no sempre tot deia que la tria havia de ser la més encertada. És la tria del Jordi Llobet. Això sí. S'ha de dir. No vol dir que sigui dolenta, eh? No, però hi ha molts dels textos que ara parlaràs poden ser interessants, però hi ha hagut aquesta polèmica, diguem-ne, de que era molt massa personal.
Ah, d'acord.
No vull dir que hi ha textos que potser no calia donar la importància que tenen, i en canvi altres no han sortit.
Sí, però jo ho he identificat, això també, Joan.
Ah.
Perquè, per exemple, hi ha els textos que he escollit, sí que considero, perquè clar, tot és subjectiu, no? Però sí que considero que pel tema que parlen i per el que van significar, perquè hi ha notes de, per exemple, hi ha una discussió literària, publicacions de crítiques entre Virginia Woolf i una altra crítica, que no us el diré, i clar, això trobo que reflecteix molt bé l'estat en què es vivia en aquell moment en l'esfera literària i l'ambient, no, de l'Anglaterra literària en aquell moment. Però sí que n'hi ha d'altres que són, bueno, estan bé, però són reflexions de Virginia Woolf en ella mateixa, no? Que sabem que és un personatge molt, molt interessant, però també una mica, bueno, jo ho trobo una mica com a personatge dramàtic, no? Perquè, clar,
sí,
ella era molt bona, però jo crec que malaurada va ser un personatge que no li corresponia a l'època en què va viure, jo considero.
És massa avançada.
Sí, sí.
Sí.
Que, i per això, que la societat se la va menjar, diguem-ne. I la pressió, jo considero,
No, no, i a més la vida personal va ser molt, molt, una mica desgraciada, a més, doncs ja havia de reclamar coses bàsiques de l'habitació pròpia, no? Vull dir, o coses d'aquestes, del tema del sostre de vidre, fins a una sèrie de temes que llavors començaven a sortir,
sí,
però eren la primera vegada que es posaven públicament.
Sí, sí,
estan,
sí,
parlant,
sí,
de mitjans del segle XX.
Sí, 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 o sigui, jo sóc conscient que clar, tot el que ha sortit aquí és com l'autor del qual ha parlat el Francesc, que era tot molt innovador en la seva època, no? I tot molt nou. Però, per exemple, un exemple, la qüestió de la creativitat que es tracta en les obres literàries, no? Ara sabem que molta gent que ja s'ha cultivat literàriament sí que pot considerar que una obra escrita per... Bueno, pot criticar les obres independentment de qui les ha escrit i de si l'autor és un home o una dona, no? Però trobo que de vegades encara hi ha aquest rerefons, no? De que els homes sempre han escrit, no? I si hi ha una obra d'una dona i sempre se la miren molt més potser que no pas als autors que són homes,
sí,
no?
Víctor Català, per exemple, signava amb pseudònim, que tenim l'Albert, perquè volia que el focus de la reflexió o el focus de la discussió
és molt trist.
Fos sobre el text, no sobre,
sí,
si ella era una dona.
Exacte,
o una dona.
Exacte. Sí. I és el que explica també Virginia Woolf. En el seu cas, posa com a exemple George Eliot.
Sí, un altre.
Tenim el mateix cas en l'Anglaterra del segle XX.
I George Eliot va ser molt més,
segle XX, perdó,
molt més conegut i molt més celebrat que no pas Virginia Woolf, que va ser una mica revulsiu.
Sí, sí, sí. Jo l'admiro molt perquè diu les coses tal com ragen. Sí que té una mica d'ironia, però sí que diu les coses tal com ragen. I d'aquí ve la discussió que us comentava, que és el text que es titula... Ara us el dic. La condició intel·lectual de la dona. Es parla sobre... Per què ara, si hi ha més dones que escriuen, per què abans no, i si el que es fa és de qualitat o no. I si la mateixa qualitat, o sigui, si la qualitat d'ambdues de les obres, tant escrites per homes com per dones, es pot considerar igual o no. I a més, després venen reflexions sobre... Esmenten molts autors, trobo que també se'n van molt històricament enrere, perquè esmenten a Safo, esmenten a molts autors que dius, vale, però segons el meu punt de vista, no, és anar molt enrere. Però sí que és cert que, per exemple, aquí, Virginia Woolf, per dir que és socialment que s'ha reprimit aquesta creativitat innata de les dones a l'hora d'escriure, que en la Grècia antiga per exemple, en el cas de, fent referència en el cas de Safo, les dones eòlies podien expressar-se independentment de ser dones. Vivien en un ambient social que era totalment tolerant i igualitari en el sentit de que no es distingia si eren homes o dones i podien expressar les seves idees obertament.
O sigui, es van enrere.
Sí, sí, sí.
I al segle XX ens trobem ja, després de 2.000 anys, no?
De clar, que, i és el que diu ella, que no ho entén. I clar, bueno, em va fer molta gràcia perquè la discussió acaba amb que l'altre li contesta que, bueno, si la llibertat i l'educació de les dones s'ha de veure amenaçada per les meves paraules, no continuaré escrivint, no? Però és en plan, no, és veritat, no? O sigui, està encara la lluita aquesta de dir no negueu el que heu fet. Val? Jo em considero, jo ara dient això sé que estic sent molt radical i molt feminista, però sí que considero que té raó el Virginia Woolf en el sentit de també esmenta en aquesta discussió que amb un toc d'ironia, no?, que les dones han tingut el pes de portar a la vida tota la humanitat, que no ha sigut una feina de dos dies, no?, i que sempre han anat arrossegant. Llavors, el fet de tenir tants factors que les han condicionat no els ha permès evolucionar-se creativament i elles mateixes abans que no pas els homes. Ah. Llavors, un altre que em va semblar molt, molt interessant és el segon capítol, que es diu Les novel·listes. I es parla de... d'això, de la qualitat de les novel·les, més en profunditat, de dones i homes. I llavors diu, molt ben dit Virginia Woolf, que les dones tenen més aptitud per l'humor i la sàtira, però també per la puresa de les emocions, no? I que, bueno, el que dèiem abans, que es enfatitza que es critiqui, això també és una crítica a les crítiques que se'n fan de les obres, que es critiqui l'obra en si, independentment de qui l'ha escrit. No de si, això ho ha escrit perquè l'autor és tal, llavors pensa tal. I igualment, també estem en un moment de la literatura, i anglès, i sobretot Virginia Woolf ho defensa, d'intentar ser el més objectiu possible, no? Estan intentant que en una obra no interfereixin els sentiments de l'autor, per tal de fer-ho més objectiu. I jo crec que és precisament per aquest sentiment de voler, de no voler condicionar l'obra pel sexe de l'autor. He de dir que és una mica difícil de llegir, perquè hi ha molts aspectes filosòfics en aquestes crítiques, però per introduir-se una mica en l'ambient literari anglès està molt bé. Però bé... Clar, jo he escollit una sèrie de crítiques. Si algú vol llegir Virginia Woolf en la seva essència, tenim les seves novel·les que sempre estaran deleitant-nos.
Exacte.
Bé, repeteixo la referència, que bé, no l'havia dit, però es diu Dones i literatura de Virginia Woolf, és d'Edicions Columna, té el pròleg està escrit per Isabel Clara Simó, la traducció és de Jordi Ainó i pertany a la col·lecció Biblioteca d'Idees Literàries, que està dirigida, com ha dit en Joan, per Jordi Llobet.
Molt bé.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, doncs continuem la crònica aquí al Tirant de Llibres i ara concretament tenim la connexió amb Catalunya des de Barcelona. Bon vespre, Sílvia Romero.
Bon vespre des de Barcelona. I avui a Barcelona ens quedarem, com a mínim de moment. Com ja sabeu, està en marxa el Festival Cosmòpolis 2016, que presenta una programació contínua i, per tant, des que es va inaugurar a mitjans de febrer i fins a mitjans de juny, podem trobar activitats al voltant de, tal com ho anuncien ells, la Festa de la Literatura Amplificada. En aquesta ocasió vull remarcar un parell de trobades que considero força interessants. La primera tindrà lloc dijous de la setmana vinent, 12 de maig, i sota el títol El món segons Irving podreu assistir a la conversa entre aquest autor, John Irving, que recentment ha publicat la novel·la L'avinguda dels misteris, i Enric González, que és qui conduirà la xerrada. La segona activitat queda una mica més lluny en el calendari, però si me la reservo per al nostre proper programa potser no us donaria temps a planificar-vos l'agenda. Per tant, l'esmento avui i es tracta, com he dit, a l'inici d'un dels actes del Festival Cosmòpolis. Tindrà lloc el dimecres 18 de maig. És la conversa entre Svetlana Alexievich i, en aquest cas, Francesc Serés, que farà de moderador. El títol sota el qual presenten aquesta trobada és Svetlana Alexievich, les veus de la història. I només remarcar com a recordatori que aquesta escriptora i periodista bielorussa va rebre el Premi Nobel de Literatura el 2015. En tots dos casos, la conversa se celebra a les 7 de la tarda i el lloc de trobada és la seu del Cosmòpolis, al carrer Montalegre, número 5 de Barcelona. Però, en tot cas, us aconsellaria entrar a la web del festival per informar-vos amb més detall d'aquests escriptors, del plantejament d'aquestes converses, i la web és www.cosmopolis.cccb.org. I ara sí, ara marxarem de Barcelona, tot i que de moment no anem gaire lluny perquè ens aturem a Alella, a la comarca del Maresme. En aquesta població, i com sol passar per aquestes dates en moltes altres poblacions, té lloc entre el 5 i el 15 de maig el Festival Espais de Poesia, un festival que va néixer l'any 2008 amb la voluntat de promoure i difondre la creació literària i també de convidar tothom a gaudir de la lectura poètica i de la poesia musicada. Jo ara remarcaré l'acte amb el qual s'inaugura. Tindrà lloc el dijous 5 de maig a les 8 del vespre a Can Manyer. I amb aquest acte, que es converteix en la presentació del festival, també s'inaugura l'exposició Com una papallona entrant en una foguera, de Pere Llobera, alhora que Enric Casasses presentarà El nus, la flor, un recull de poemes i escrits inèdits. Però aquesta activitat és la primera de tota una programació que paga la pena seguir de prop i per això us adreço a la informació del festival que podeu trobar a la web de l'Ajuntament d'Alella, www.alella.cat/espaisdepoesia. I ara viatgem cap a Medinyà, a la comarca del Gironès. I també és informació de la qual potser m'avanço una mica, però de nou ho faig amb la idea que, si us interessa, pugueu planificar la vostra agenda. En aquesta població, el diumenge 22 de maig, tindrà lloc la Fira del Conte de Medinyà. Per situar-vos una mica, us comentaré que aquesta iniciativa va néixer el 2010 arran de la idea d'un veí del poble que, tot llegint un article sobre el bicentenari del naixement de Hans Christian Andersen, va recordar tot d'una que en el llibre d'Andersen sobre el viatge que va fer per la península esmentava el poble de Medinyà. I, ja sabeu, una i una fan dos. Era l'excusa perfecta per retre-li homenatge i al mateix temps per donar a conèixer les possibilitats turístiques i culturals de la població. Per això es va idear una fira inèdita, diferent, engrescadora i amb el conte com a protagonista. Per més informació, www.firadelconte.cat. I per avui acabem aquí. Ens retrobem en 15 dies. Fins ben aviat.
Molt bé, Silvia. Fins d'aquí 15 dies. Una abraçada. A reveure.
Llibres a la carta.
Bé, amics i amigues, presentem l'espai Llibres a la carta d'aquest programa i parlarem d'un llibre d'un autor català que es diu Jordi Soler. El llibre es diu La nit de Dambalà. Dambalà acaba tan bac, eh? Pues ja parlarem d'aquesta paraula, que és una paraula una mica rara. Està editat per Columna, és el número 1032, de Columna. No té col·lecció, Columna, per tant, és 1032 llibres fets. Barcelona, 2015, 352 pàgines, 20 euros en versió paper i 9,99 en format digital EPUB 2, que ara hi ha EPUB. El que abans era EPUB i ara ha sortit la nova versió d'aquest format que permet llegir més còmodament. Bé, parlem una mica de l'autor, perquè si no, Jordi Soler va néixer a Sabadell el 1966. és llicenciada en Ciències de la Informació i va treballar per diversos mitjans de comunicació. Això és important per saber-ho, per després veure com ho explica això d'aquí, no? És autor de 4 novel·les en català. Ha fet alguna altra en castellà, però aquestes no en parlarem aquí al programa. És Ciutat d'Espies, el 2012, Conspiració a Tàrraco, el 2014, guanyador del Premi Néstor Luján de novel·la històrica, del 2013, i Operació Judes, 2016, i aquesta que comentem, que és de l'any passat. O sigui que, després d'aquesta, n'hi ha una altra obra que ja ha fet, però que aquesta no la tenia, i no he pogut parlar, però de fet, quasi cada any en fa un. Bé, el començament de la història és explosiu, com ja acostuma a fer la majoria de novel·les negres d'arreu, però sobretot les escandinaves. Comença el llibre amb la trobada d'un cos d'una noia negra molt jove, de 18-19 anys, morta de forma horrorosa, desfigurada, en fi, seguint un ritual vudú. L'única cosa que queda viu igual és la cara i mig pit. A partir d'aquí ja tota l'altra queda... Ostres. Està desfet. Bueno, doncs, comença el llibre doncs, amb aquesta trobada. Aquesta notícia arriba per casualitat al cotxe del policia Lluís Artigas, policia dels Mossos, s'entén, policia català. Quan tornava d'un sopar, i tot i que no estava de servei, deseja anar-hi perquè era a prop dels fets. Tot i que no té bones relacions amb els seus companys, per unes sospites de corrupció sobre una partida de cocaïna, que sembla que ell se la va quedar, i això queda aclarit amb el tema, amb el desenvolupar la història, que no dic què va passar, però hi ha aquesta història... els seus companys doncs, no li fan massa bona cara, però com que és allà, doncs ella veu aquell cos tan... l'impacta molt, tot i ser un policia, veure una imatge com aquella. I una de les poques parts del cos que encara era intacta, veu això de si és que t'intervenir perquè tant si l'encarreguen com si no. Jo buscaré el que amb el perill que ha fet això, no? Perquè això no té perdó. Comptarà amb l'ajuda de Mònica Vidal, una periodista que està en hores baixes i amb una motxilla psicològica causada per la figura de la seva mare, que havia estat una crac en periodisme. Clar, té l'estigma que a casa és negatiu, perquè la seva mare era una gran periodista i ella no arriba a semblar-se a la seva mare, perquè ella va estar vivint pràcticament per la seva feina i amb la filla tampoc hi va estar massa temps. Però bueno, aquest personatge també pot considerar-se protagonista, la Mònica Vidal, per la càrrega que comporta i pel seu paper en tota l'obra. També intervé una altra dona, la Sandra Savall, advocada casada amb el germà del protagonista, del Pere, que protagonista és el Lluís Artigas, té un germà que es diu Pere, que el Pere està casat amb una noia que es diu Clara Nadal, amb la qual el mateix Lluís, o sigui, el germà d'ell, tindrà una relació sexual amb la seva cunyada, diguem-ne, no? Una relació sexual d'aquestes, com podeu dir, apassionada i tot això. I, a més, perdó, he dit que Sandra Savall, aquesta, la cunyada. Però també hi ha una altra relació amb la Clara Nadal, que és una policia honesta, els Mossos, que vol ajudar Lluís, però que no acaba de sortir-se'n i, finalment, cal dir que ho paga amb la vida. Per tant, és una obra que aquí intervenen molts morts i moltes diguem-ne, violències que tal cal explicar-ho. Tot això està amanit amb uns escàndols policials, on els dirigents del cos dels Mossos no queden gens bé. I pressions periodístiques, ell és periodista, recordeu, lligades als polítics del moment, que l'autor coneix de primera mà a la realitat, que fan que la narració sigui àgil, emocionant i força realista. Preguntat sobre el tema de la corrupció d'aquí, diu l'autor, tinc la sensació que és sistèmica, això l'autor del llibre, i és una sensació molt inquietant. Nosaltres vivim en un sistema corrupte on la diferència és que aquí, si t'agafen, no passa res, mentre que en altres països, si t'agafen, caus. Aquí, en canvi, no plega ningú. On queda clar que manté els patrons de la crítica social del sistema i de la brutícia que hi ha al triangle de la policia, la política i els mitjans de comunicació. Tampoc no hi falta l'acció trepidant i baralles d'antologia, on el valor i la rapidesa hauran de triomfar i tota la història va lligada al tema del tràfic sexual lligat al món de la prostitució extrema. Perquè hi ha prostitució, diguem-ne, normal, podríem dir, i la prostitució extrema. Aquí ja arriba un nivell ja... Bueno, no us explico perquè heu de llegir el llibre, però, en fi, fort. El conjunt, en conjunt tot, hi ha tot un seguit d'ingredients que segur que no us deixaran indiferents perquè té moltes semblances a la nostra quotidianitat. Vegades dius, noia trobada morta allà... Pues, és una prostituta que ha tingut el mateix que aquest cas d'aquesta noia negra, que ho era.
De fet, aquella novel·la que vam comentar, La mà xinès, de la Margarida Rizzetta, començava precisament així, amb una noia morta.
Exacte, sí. Doncs aquí també.
És veritat, sí.
Sí, sí, sí. Mm. I moltes novel·les escandinaves també, eh? Mm. Primer es presenta el drama.
I després?
Un tio clavat amb el creu allà, ple de punyals, ja, i tot ensagnat, no? I pues ja ve el que va descobrir qui és el que ha fet allò, no? No cal dir que el desenllaç final és del tot inesperat i encara a l'última pàgina es troba una sorpresa final que no explico. S'ha explicat mai, això. Perquè llavors em valeria els ossos si us digués què passa al final. No? Perquè va aguantant l'emoció fins al final i ja està ben fet en aquest sentit. Es troba, doncs, en un llibre complex per la quantitat de personatges que hi surten i per la brutalitat que presenten. Però que és fàcil d'entendre per tal de saber què hi ha de fosc a la nostra societat i que sovint se'ns amaga i on és palès que no tots els morts són tractats igual. Diu Soler, l'autor, diu, no és el mateix morir a Pedralbes que a la mina. Vol dir que si tu tens la desgràcia de ser una persona pobra i morir a la mina, la importància que dona la policia allò serà zero. Ara, si tu ets un potentat i mors a Pedralbes, el tracte serà bastant diferent. I d'aquí ve la manera com és investigada la mort de la jove prostituta que vol que sigui constantment tapada. Els caps de la policia volen que jo tapar-ho, no t'hi posis, i ell, encara que no li encarreguin, s'hi posa. El títol és una paraula d'embalar. És una novel·la complexa, també, on podem veure que, segons la tradició vudú, és un dels intermediaris més importants entre els déus i els homes. Aquesta d'Ambalà. És el pare del cel i de la primordial creació de tota vida. Jo he hagut de buscar perquè jo el vudú no és una cosa que domini ni que practiqui, per tant. Però aquest tema és molt present al llibre i fan rituals. Això, de fet, és una tècnica que fan les màfies que trafiquen amb dones per collar-les, sobretot les africanes. En fan vudú amb elles i amb la seva família. I llavors, si tu aquí no rendeixes, pot ser que matin la teva mare, el teu fill, si en tens allà, o qui sigui, no? I llavors, clar, això no seria vudú, però també hi ha el tema vudú, que des d'aquí doncs hi fan una sèrie de pràctiques hipnòtiques i tal, i les tenen completament submises. Jo m'he quedat parat veient que això deu ser veritat, perquè el que li fa aquesta noia és després d'un ritual d'aquest tipus, no?
Sí, sí, sí. Bueno, i tot el que no sabem encara.
Per tant, aquest embalat governa la ment, l'intel·lecte i l'equilibri còsmic, amb la qual cosa els practicants d'aquesta secta, a través de la hipnosi, la fan servir per dominar el pensament i les actuacions de qui es vol controlar. Per això, amb aquesta noia, quan l'executa, pràcticament ni resisteix. Es deixa fer, es deixa matar. Clar, vull dir, una persona normal fa el que pot, no?, perquè no li passi, però com que està condicionada per aquest ritual, doncs es troba que no pot reaccionar, no? Bé, en tot cas, torno a repetir la referència.
Per tant, seria un llibre una mica dur, eh? No recomanable a qualsevol persona, no?
Home, jo diria una persona ja mínimament formada. No sé qui.
Ja, però igualment hi ha formats i sensibles, eh? O sigui...
Sí, no,
i adulta, no? Persona adulta.
Persona adulta, sí. Que bàsicament fem llibres d'adults i per això, doncs, ho diem, no és una novel·la que pugui llegir una persona de 14 anys, per exemple.
No.
Bueno, pot llegir el que vulgui, no, però aquesta és massa poder impactant.
Sí, massa sang i fetge, potser.
Sí, Jordi Soler, La nit de d'Ambalà, a la columna 1032, Barcelona 2015, 352 pàgines, 20 euros, en versió paper, 9,99, en format digital, EPUB 2.
el noticiari.
Bé, la primera notícia que hem d'esmentar és la celebració d'aquest 5è Festival de Poesia de Sant Celoni, que tindrà lloc aquesta setmana aquí a Sant Celoni, el dijous 5 de maig, o sigui demà passat, avui sí. És dimarts 3, doncs demà passat, a 8:15 del vespre, a La Clau, es farà la presentació del festival i el recital dels poetes locals Andrea Ambatlla, Neus Gasulla i Quim Roy d'Olofeu. El dissabte 7 de maig, a les 6 de la tarda, a l'escalinata de Can Ramis, recitals de Dolors Miquel, Esther Xergai, Mireia Calafell, Sònia Moya, Xavier Giol, Francesc Gelong, Víctor Sunyol i Joan Gené Barbany. Hi haurà un record especial a Francesc Garriga i a Carles Agmor. I a les 8 del vespre, al Porxo de Can Ramis, a la sala Bernat Martorell, ronda ràpida final i cloenda amb tots els poetes participants.
I quina comarca escriu més ben català? Què creieu vosaltres?
Olot, i el Garrotxa.
Bé, això és un campionat que va començar el Gran Dictat, el famós programa de català a TV3, el dia 1 de maig, és a dir, fa dos dies, i que s'hi jugarà mitjançant una aplicació mòbil. Llavors, intenten que aquesta experiència interactiva enriqueixi el joc en directe també. I bé, serà com el gran campionat de comarques, com s'ha anomenat el nou concurs, i és una competició en què els usuaris s'agruparan per territoris. Tots els que juguin amb l'aplicació podran lluitar perquè la seva comarca esdevingui la millor de Catalunya i per aconseguir-ho hauran d'escriure el màxim de paraules correctes al dictat final. Per poder jugar amb l'aplicació caldrà haver-se'n descarregat l'última versió o bé, i entrar-hi per jugar en directe. Durant l'emissió del programa s'aniran mostrant estadístiques dels territoris que vagin sumant més paraules correctes. Després de cada paraula apareixerà un gràfic amb els percentatges de les 5 comarques que hagin tingut més encerts. I al final se sabrà la comarca guanyadora i els usuaris podran descobrir si han contribuït a la victòria. Així que ja sabeu, tothom adquirint aquesta aplicació per guanyar i ser la millor comarca.
Molt bé, les dades, parlàvem de Sant Jordi fa un moment. La demanda es decanta a favor del català. Això ha sigut una cosa nova que fins ara no era així. Les dades d'aquest Sant Jordi del 2016 són molt satisfactòries. Aquest adjectiu ha utilitzat el president del Gremi de Llibreters, Antoni Daura, aquest matí, fa uns dies, que ja, com va fer balanç del Dia del Llibre, al costat del president del Gremi d'Editors. Els números presentats són 20 milions d'euros de facturació, que suposen 1.580.000 exemplars venuts de 45.267 títols diferents. I tot això representa un augment de vendes del 3% en relació a l'any passat. Aquestes dades són una mitjana de 156 llibreries escrites a la base de dades LibriData, que són representatives, però en fi, figuren algunes cadenes de llibreries importants. Cal recordar que la recent enquesta sobre els hàbits de lectura mostrava que només un 24,6% de lectors llegin habitualment en català. Però per Sant Jordi les dades capgiren. Tot i que el total de llibres venuts suposen un 32,65% en català i un 67,35% en espanyol, en nombre d'exemplars venuts, la xifra es capgira. 54,62% són en català i 45,38% en espanyol. Segons aquestes dades, l'oferta total de llibres beneficia l'espanyol mentre la demanda es decanta en favor del català.
Bé, tinc una altra notícia. És una notícia de finals d'abril, 25 d'abril, i és que s'ha mort l'escriptor Martin Gray, testimoni qüestionat de l'Holocaust. Aquest escriptor polonès, que és conegut sobretot per la novel·la En nom de tots els meus, on narra la seva experiència durant l'Holocaust, com us diem, va morir als 93 anys. Gray havia nascut a Varsovia l'any 1922 i en aquesta obra, En nom de tots els meus, narrava la seva experiència vital des del seu naixement fins a la mort de la seva dona i els seus quatre fills en un incendi forestal el 1970. El llibre va ser un èxit i fins i tot va inspirar un film amb el mateix nom dirigit per Robert Enrico i protagonitzat per Michael York. Gray narra la seva novel·la autobiogràfica que va sobreviure al gueto de Varsovia i al camp d'extermini de Treblinka, a Polònia. El seu testimoni, però, ha estat qüestionat en més d'una ocasió. La historiadora Gitta Sereni va afirmar en un article publicat l'any 1979 que el llibre no el va escriure Gray, sinó Max Gallo, el negre també de Papillon, i que Gray mai va estar a Treblinka. L'any 1990, el diari polonès Nowiny Rzeczywistość,
Una mica complicat, no?
Sí, afirmava que no s'havien trobat testimonis que corroboressin que Gray lluités a la Segona Guerra Mundial. L'escriptor explicava al llibre que va participar en la conquesta de Berlín. Després de la Segona Guerra Mundial, Gray va emigrar als Estats Units, on vivia la seva àvia, i es va canviar el seu nom original. Es va convertir en venedor d'antiguitats i la seva empresa tenia seu als Estats Units, Cuba, el Canadà i diversos llocs d'Europa. Gray és també autor de Renéixer després de la nit, en què parla de la mort de la seva dona i els seus fills i la seva lluita desesperada per sobreviure a aquesta tragèdia. Va escriure una desena de llibres més.
Bé, parlem de... Només una part d'informació de l'agenda d'activitats de la Biblioteca L'Escorxador de maig de 2016, perquè és molt llarga, cada vegada fan més coses, ja ens hem d'estar aquí en 10 minuts parlant-ne, sí. I per això, aprofitant que fem el noticiari, doncs llegiré les que farem fins al proper programa, perquè com que ho fem de cada 15 dies, doncs només dic què fan fins al dia 18. El dia dissabte 7, taller familiar, experimentació teatral, a càrrec d'Anna Capassés. Les inscripcions s'obren dimecres, ja es van obrir, de fet, 27 d'abril, d'11 a 2 infants de 4 a 5 anys i de 12 a 13 de 6 a 7 anys. Després, això és el Centre Municipal d'Expressió. També hi ha un espectacle conte musicat dilluns dia 9 a les 18 hores. El Cargol i l'Herba del Puniol, a càrrec del grup Trencanous, d'alumnes del Centre Municipal d'Expressió. Sessió adreçada a infants de 2 a 5 anys. S'ha de fer inscripció prèvia, també. També hi ha un espectacle familiar en anglès, Tall Time, dimecres 11 a les 6 de la tarda, sessió de contes en anglès, a càrrec de Josh Valcarcel, de British School, suposo que deu dir, Beige School, deu ser això. Sessió adreçada a infants a partir de P4. També s'ha de fer inscripció. I també diem que hi ha un espectacle familiar per a menuts, divendres el dia 13, a càrrec de Lia Clua, associació d'adreçada d'infants nascuts entre 2012 i 2014. Per tant, petits, tenen un o dos anys, o tres, com a molt. Les inscripcions s'obren dimecres, dia 4 de maig, és a dir, demà passat. Per tant, recordeu això. I l'última cosa que us volíem dir, o penúltima, és que hi ha una xerrada el divendres 13, a les 19 hores, a càrrec de Salomé Areste, que es diu Desprogramació Biològica. Ho fa el Centre d'Acompanyament Terapèutic l'1 de maig. Això és a la biblioteca, i és el dia 13 a les 19. I finalment direm que a la Batllora, el dimecres 18, a les 17:30, hi ha una sessió de contes en anglès, que és el mateix que hem dit abans, adreçat a infants a partir de 4 anys a la biblioteca de l'Escola Montnegre.
I ara, no sense plaer, m'adono que són les 7 i que he de fer el sopar, turbó i salsitxes. Crec que realment és veritat que un aprèn cert domini sobre les salsitxes i sobre el turbó pel fet de fer-los constar per escrit. Això és l'última anotació de Virginia Woolf en el seu diari, abans de la seva mort, i així és com li donem homenatge aquí a Tirant de Llibres.
De fet, no són les 7, són passades les 10 del vespre ara mateix.
Exacte.
Les
10, sí, crec que els nostres oients hi han sopat.
Sí, són gairebé les 10 i 10 del vespre. I és el moment, després de la frase, d'acabar el programa d'avui, el programa número 313. Hem parlat de bastants llibres, tres llibres, a banda de les cròniques i les lectures i això, tot això que caracteritza el nostre programa. D'aquí 15 dies hi tornem.
Esperem que la setmana que ve ens seguiu i que tingueu una molt bona un bons 15 dies.
Sí, gràcies per escoltar-nos.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Ashra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/radioendirecte i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/radioalacarta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!